Fa poc més de 2 anys va ser nomenada la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, un càrrec pel qual competia amb 33 aspirants més. Dins de la secció de patrimoni del Faves Comptades, avui tenim amb nosaltres la Mireia Mestre. Benvinguda, Mireia.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Dirigeixes l'espai de conservació d'obres més gran del país, el que suposa un gran repte en relació amb el patrimoni. Com vius aquesta responsabilitat?
A veure, per mi és un plaer i realment un honor estar a la direcció d'aquest centre, que jo ja coneixia perquè quan vaig començar en el món de la conservació i restauració, de fet ja vaig començar al monestir de Sant Cugat, que és on estava ubicat el centre de restauració en aquell moment, o sigui que és un vell conegut per mi, però realment és un molta pressió i molta responsabilitat, com deies, perquè sí, ens fem càrrec de tot el patrimoni moble i tot el patrimoni artístic i arqueològic que està vinculat en el patrimoni immoble, en els edificis o en els jaciments, i per tant, clar, Catalunya és molt rica en patrimoni i tenim molts monuments, molts objectes que s'han de preservar per les generacions futures, no? Ara, nosaltres efectivament ens ocupem de tot aquest patrimoni amb una plantilla que és molt petita, que és escueta, que estem intentant augmentar a poc, però comptem amb molts professionals externs que són els que ens ajuden també a fer totes aquestes feines que són necessàries pel patrimoni. I llavors, una de les feines que nosaltres ens hem proposat és també actualitzar la formació i actualitzar tots els coneixements que tenen els professionals que ja estan molt ben formats. Però com que la nostra disciplina canvia constantment i hi ha tècniques noves, metodologies més interessants que es poden aplicar, productes que s'han de canviar perquè són més sostenibles o perquè són més ecològics, llavors també fem aquesta formació dels professionals externs que ens ajuden. O sigui que, sí, per mi la direcció d'aquest centre ha estat, ja dic, un honor, però també una responsabilitat, perquè el que volem és que les intervencions en el patrimoni de Catalunya tinguin el màxim rigor i garantim d'alguna manera la qualitat d'aquestes intervencions, perquè no hi hagin intervencions fallides o intervencions de gent que no és prou professional o que no està prou ben formada. O sigui que garantim aquest rigor en les intervencions, que han de seguir tota una sèrie de criteris d'intervenció que són de caràcter internacional, que no són només del centre de restauració, sinó que són de tipus internacional.
Quan un arriba de nou a un lloc com el centre de restauracions de béns mobles, amb tota aquesta responsabilitat que comentaves, s'estableixen uns objectius. Diríem que els grans objectius que és la vostra missió és el que ara ens estaves comentant, però com a objectius concrets te n'has marcat alguns?
Sí, a part d'això que justament estàvem dient d'aplicar aquests criteris internacionals en les intervencions que es fan en el patrimoni, que són uns criteris com per exemple mantenir la màxima integritat de l'obra d'art o de l'objecte que s'està intervenint al llarg de tot el procés, garantir la legibilitat de tot el que s'ha afegit, que tots els elements afegits siguin reversibles, que siguin productes o materials estables en el temps, que s'apliquin criteris de conservació preventiva sempre, que hi hagi una documentació estricta i una memòria molt exhaustiva del que s'ha fet, perquè quedi el rastre i la traça, però a més d'aquest paper d'assessorament, jo el que m'he marcat com a objectiu en aquesta direcció és, en principi, 3 coses molt importants. Primer, impulsar de totes, el que és la conservació preventiva. És a dir, actuar en prevenció de cara a que els danys no es produeixin, si pot ser.
O sigui, menors, no?
Sí. Minimitzar aquests danys en el patrimoni. I, per tant, per fer això cal impregnar de conservació preventiva els professionals que exerceixen aquesta disciplina, però també els propietaris, conscienciar i mentalitzar els propietaris dels béns, que això és molt, molt important, i després tots els gestors d'aquest patrimoni que donen diferents usos al patrimoni, que el posen a l'abast del públic, doncs tothom ha de col·laborar en aquest objectiu de prevenció perquè els danys, si pot ser, no s'acabin produint o perquè s'avaluïn els riscos i també minimitzar aquests riscos que tenim. Això seria, per una banda, que ja fa anys que el centre també està treballant amb això, i ho estem fent conjuntament no només des del centre de restauració, sinó amb altres serveis de la Direcció General del Patrimoni Cultural, com per exemple el Servei de Museus, o fins i tot amb l'Agència Catalana, que nosaltres pertanyem a aquesta Agència Catalana, dintre del Departament de Cultura, i amb els monuments i museus que pertanyen a aquesta mateixa agència, o sigui, no som sols a treballar en la conservació preventiva. Després, un altre aspecte que jo voldria impulsar és tot el que fa referència a la recerca en matèria de conservació i restauració. O sigui, mantenir el màxim de contacte amb els grups de recerca universitaris que treballen també en el mateix àmbit que nosaltres i en el patrimoni, perquè hi hagi un intercanvi, perquè hi hagi una relació estable amb ells i a poc a poc anar fent convenis. De fet, una de les coses que volem impulsar i que ja ho estem fent és el laboratori que tenim de materials, que és un laboratori on hi ha un químic i ara s'hi ha afegit una geòloga, i a més, dotar-lo, aquest laboratori, de més instrumental del que tenia. Per exemple, hem comprat un microscopi electrònic, que és un aparell molt sofisticat i que fins ara havíem d'anar a la Universitat Autònoma o a la UPC o a la Universitat de Barcelona per poder fer aquest tipus d'anàlisis. Doncs ara ja el tenim en el centre i això ens facilita les coses i ens estalvia molt temps. I després hi ha tot el que és l'altre objectiu. El tercer objectiu és tot el que fa referència a la legislació i a la normativa en matèria de patrimoni. O sigui, ara, com sabreu, doncs s'està intentant escriure una nova llei del patrimoni cultural català. Llavors, tothom està col·laborant, tots els àmbits del patrimoni estan col·laborant perquè aquesta legislació contempli tot el que no estava contemplat en la llei del 93, del 1993, perquè doncs, els conceptes del que és el patrimoni també han anat evolucionant i perquè hi ha aspectes que havien quedat a fora. Per exemple, els nostres de conservació i restauració del patrimoni moble, que no estaven gens explicitats els criteris d'intervenció, no estava explicitat que les persones que s'han d'ocupar i dirigir els projectes de conservació i restauració han de ser forçosament gent formada en conservació i restauració i especialistes amb experiència i expertesa en el seu àmbit. Això ha de quedar reflectit en la llei com una obligatorietat. Per tant, la presència del conservador-restaurador també ha d'estar en la llei de patrimoni. I aquests són bàsicament els nostres objectius. N'hi ha d'altres que seran a més llarg termini, com per exemple l'accés a tota la documentació que tenim en el centre de restauració des de l'any 80, que són fotografies, memòries, imatges, radiografies, anàlisis. Tot això estem fent un esforç de digitalització perquè hi ha un fons molt important que està, per exemple, en suport de diapositives o en suports de plaques Ektachrome o en paper, escrit en paper, i tot això s'ha de digitalitzar i posar a l'abast dels especialistes i de tots els interessats, del públic interessat, perquè es pugui consultar. Això voldríem posar-ho a la web. Clar, això és de llarg recorregut, però però sí que és un dels objectius que m'he proposat també.
El procés de restauració d'una peça, des de que arriba fins que acaba sortint, m'imagino que passa per molts procediments, per moltes mans, molts professionals, i que és una, tasca de temps, no?
Sí, 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 efectivament. Nosaltres, quan, tant si intervenim en el centre de restauració, en els nostres espais, en els nostres laboratoris, com si es treballa in situ, que es treballa molt in situ, perquè nosaltres treballem a tot Catalunya. Llavors, clar, el primer que es fa és identificar l'obra, donar-li un DNI, diguéssim, un número de registre, que és el que relligarà tot el que es farà, tots els processos que es tindran, que es faran en aquella obra, sigui d'anàlisis, sigui de fotografies, sigui de la memòria pròpiament del procés de conservació-restauració, tot això anirà relligat amb aquest número d'identitat que se li ha donat al principi. Després, doncs, si són obres que poden venir contaminades, passaran per un procés de descontaminació, diguéssim. Si són obres, per exemple, que estan insectades amb insectades amb xilòfags, amb corcs, doncs tot això es passarà per una cambra d'anòxia on es garanteix que al cap d'un mes aquests insectes estan morts, però no només l'insecte adult, sinó les larves, tot el cicle de l'insecte i fins i tot els ous, que això és molt difícil d'eliminar amb mitjans químics, i doncs es fa aquest procés de canviar a l'entorn eliminant l'oxigen, per entendre'ns. Després de fer aquesta anòxia o de prendre mostres, per exemple, de si tenen fongs les obres, fer anàlisis de fongs, que aquestes anàlisis de fongs ara actualment ens les fan a la Universitat Autònoma de Barcelona, en la Facultat de Veterinària, es prenen fongs, s'identifiquen aquests fongs, es veu quin tractament s'ha de fer, després es fa una neteja superficial i immediatament ja es passa a les fotografies d'ingrés. Tenim un plató fotogràfic impressionant que treballa un fotògraf especialitzat on fa no només fotografies de com està l'obra abans d'intervenir-hi, sinó que fa fotografies doncs, amb llum rasant, amb llum ultraviolada, amb radiacions infraroges, tota una sèrie d'imatges científiques que després serviran per diagnosticar millor quines són les patologies o quins són els danys que, i les alteracions que presenta l'obra. Després es passa a un estudi de l'estat de conservació de l'obra molt acurat, que moltes vegades quan entren en el centre les obres ja han tingut aquesta, ja s'ha fet aquest estudi. Després es valora si s'han d'extreure mostres per analitzar, que puguin ajudar a triar a lo millor el procés de conservació i restauració o a saber quins són els materials constitutius, i finalment ja es fa la proposta, ja s'acorda la proposta de conservació i restauració. De vegades, quan es fa durant la proposta, hi ha conflictes, hi ha problemes de dir, bueno, nosaltres havíem pensat que faríem aquest procés, però resulta que això no respon bé o no és el més adequat. Doncs llavors es fan sessions clíniques amb tots els especialistes, es discuteix quin serà el millor procés, i finalment s'actua amb tot el procés i llavors ja es fa un repàs final de la presentació final de l'obra i es fan les fotografies finals de l'obra també. Entremig hi pot haver-hi hagut això, doncs anàlisis, radiografies, etc. També tenim un plató radiogràfic, tenim una radiòloga, tenim...
Anant tot bé, quant de temps estem parlant? Perquè jo dic que això sí. porta dies de sí, feina.
Sí. A veure, hi ha processos que són relativament ràpids i que a lo millor poden durar 3 o 4 setmanes, si depèn, és difícil, perquè si s'ha de fer l'anòxia, per exemple, ja dura un mes, i per tant 3 mesos són ineludibles per un objecte petit, a lo millor i amb poca dificultat. Però en canvi, hi ha processos que poden durar anys, molts anys.
Ja. Doncs molta paciència. És un treball que requereix de molta precisió i sobretot de molta paciència també. No ens queda més temps. Continuarem parlant del Centre de Restauració de Béns Mobles. És possible que la Mireia Mestre doncs, vingui en alguna altra sessió per parlar-nos d'alguna altra cosa més concreta. Avui l'hem convidat per conèixer-la, saber doncs, una mica com es troba en aquesta nova responsabilitat i que ens parlés una miqueta del Centre de Restauracions de Béns Mobles. Mireia, moltíssimes gràcies per la visita.
Doncs gràcies a vosaltres per convidar-nos a donar una mica de difusió al que és la conservació i restauració i a la professió.